Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre tècnic de so. Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest dematí parlarem sobre les assegurances en el sector sociosanitari i també amb en Xavier Paladevall sobre responsabilitat corporativa. Som-hi!
Ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. Com ha anat la setmana?
Molt bé, molt profitosa.
Estàs content?
Contentíssim.
Estàs feliç?
Felicíssim.
Doncs ja que estàs content i feliç, començarem amb els consells de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa. Quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
Després de sentir el Consell de Salut, quin tema del dia tens preparat i amb qui?
Doncs avui el tema del dia que porto preparat ens l'ofereix en Josep, que ja fa uns dies que no el tenim per aquí, però continua estant en espíritu, que es diu. I com que també portem unes setmanes parlant de jubilació, ell ara no fa molt, va donar un curs com a professor de preparació per la jubilació i ha agafat un fragment d'aquest curs i el posarem avui perquè em sembla molt interessant.
Vale, perfecte. Endavant.
Si tu le preguntes a Quevedo, a Cervantes, a Garcilaso de la Vega, a Gonzalo de Berceo, a todos estos escritores, oye, ¿qué es la jubilación? Te dirían algo de curas. Pues jubileo, júbilo, suena como un poco así de latín, ¿no? Pero es que la idea de jubilación no nace, no existe hasta 1880, cuando en Alemania, gobernando un señor que se llamaba Bismarck, se plantean un tema. Dicen, oh, ha llegado la industrialización, la gente ya no está en el campo, está en las fábricas, y una idea muy del siglo XIX, la gente es como parte de la fábrica, es como una máquina. Entonces, cuando una máquina se estropea o se hace vieja, la tiras a la basura, ¿y qué haces cuando una persona se hace vieja, se estropea, ya no produce? ¿Lo echas? Dices, sí, pero ¿sabes una cosa? Cuando la gente piensa que su sentido, como nos decía Montserrat, es que va a estar en la fábrica hasta que le echen y entonces vivirá como un perro y se morirá de asco, pues quizá un día queme la fábrica o pasen otras cosas. Entonces, no, vamos a hacer sistemas y hay, pues unos tienden a sistemas revolucionarios, otros tienden, no, vamos a establecer un sistema de seguridad social, vamos a establecer un sistema que va evolucionando y vamos a hacer una cosa que cuando la persona ya no sirva, no estamos hablando de un derecho a que eres... No, la idea es industrial. Cuando una persona ya no pueda manejar la máquina, pues que pueda salir y pueda seguir viviendo. Como mínimo, comiendo. ¿Vale? Entonces, esta era la expectativa. Nadie hablaba. Les pongo una cosa. Don Quijote. ¿Sabes qué le dice Don Quijote a Sancho Panza? Le dice, el que larga vida vive, mucho mal ha de pasar. O sea, jo, qué expectativa. Si ahora yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy han dormido en la calle? Lo más seguro es que muy poquitos, si alguien, han dormido en la calle. Pero les quiero decir, les suena Góngora, aquel poeta español, hizo una poesía y dice en un momento, cuando cubran las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y en las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, y ríase la gente. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que consideraban en la España del siglo de oro, en el siglo XVII, como vivir bien, era tener comida, era no pasar frío. Les digo, en mi historia de vida, yo fui inspector de residencias durante 10 años, desde el año 1991 hasta el año 2000. Una de las primeras residencias que inspeccioné estaba aquí cerca, Vallbona, una residencia que era del Ayuntamiento de Barcelona, una residencia muy antigua, después se remodeló totalmente. Pero tal como era el año 91, era muy justita, era una herencia de los asilos. Y le pregunté a una persona, oiga, ¿usted aquí está bien? Y me dice, mira joven, yo aquí no paso frío, no paso hambre y no paso miedo. Yo estoy bien. Claro, ahora le pregunté a una persona que es dueño de una residencia y dice, ¿tú sabes qué me piden ahora? Wifi y leche de avena. ¿Vale? Entonces, mirad la diferencia en 30 años, que hay personas mayores que tienen 80 años y dicen, es que no puedo ver Netflix porque la wifi es muy lenta. Y dices, ¿cómo va a ver Netflix una persona de 80 años? Pues a través del móvil. ¿Por qué? Porque quizás no ha venido un nieto a conectar el móvil a la tele. Porque ese es el siguiente paso. Pero dentro de un año habrá personas de 80 años que sabrán perfectamente cómo conectar el móvil. Y quizá dentro de 15 años habrá una persona de 90 años que diga, el wifi no va suficiente para mi set de realidad virtual. ¿Ahora nos parece raro? No, no. Lo raro es que el cambio va tan rápido que no nos sabemos adaptar.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
I després d'haver sentit en Josep de Martí, com dius tu, Carles, el capo d'inforesidencias.com, Carles, quina entrevista ens tens prevista?
Doncs avui, Jordi, tinc una entrevista pensada per parlar de sectors que tenen a veure amb residències, però que potser no coneixem tan bé o que, si més no, aquí no n'hem parlat tant. En concret, avui faig referència al sector assegurador, d'assegurances, un sector que, sobretot, podem arribar a conèixer com a particulars, però potser no tan bé dintre el món de les residències. I per parlar-ne, contem avui amb Jesús López, que és broker d'assegurances especialitzat en assegurances del sector de residències de l'empresa Apropity. Jesús, bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, m'agradaria que parléssim una mica d'un tema que m'has comentat fora de micros, quan parlàvem de què podia ser interessant, que és que em comentaves que durant la pandèmia, dintre del sector de l'assegurador i tu personalment, vas contactar en aquests mesos tan dolents, podríem dir aquests mesos des de març fins al juny, amb molts dels teus clients que tenen assegurances amb tu per saber com estaven. Quin era l'objectiu d'això? Com es podíeu ajudar vosaltres a les residències?
Bé, primer de tot, us vull agrair la vostra invitació al programa i que és un plaer estar aquí amb tots els vostres oients. Al principi de la pandèmia vaig tenir clar que no era el moment de vendre res, sinó d'estar al costat dels nostres clients. Veient les notícies de com estaven patint les residències i els centres de dia, vaig decidir trucar cada dia a diferents clients per saber com era la seva situació i com els havia afectat el Covid. Em vaig trobar des de centres que van poder evitar que els afectés el virus, entre les mesures que van prendre alguns, van decidir que els treballadors dormissin en el centre. De fet, a TV3 va sortir un programa que parlaven d'un dels nostres clients, però la majoria, per desgràcia, van patir moltíssim. Recordo algun gerent o director que inclús em va posar a plorar per telèfon de la impotència que havien sentit. Jo vaig transmetre que, en termes de la seva protecció, estiguessin tranquils, perquè amb el seu programa d'assegurances estaven ben coberts enfront les possibles reclamacions que rebessin, arrel de la gerència de riscos que van fer en el seu moment. I la veritat que em van agrair que els fes costat i els hagués trucat en aquests moments tan difícils.
I ja dintre d'aquest sector, podríem dir, assegurador, algunes assegurances que una residència està obligat a tenir com a centre, com a servei?
Aviam, ara, actualment, el mercat assegurador es troba en un context molt difícil, probablement el pitjor de l'última dècada, i d'una rigorositat tècnica molt accentuada, sobretot pel sector sociosanitari. A Catalunya és obligatori per llei que una residència o un centre de dia tingui contractada una assegurança de responsabilitat civil. Això és important tant pel centre per estar ben protegit com per la tranquil·litat dels usuaris, que saben que davant d'una reclamació tenen protecció. Però arrel de la pandèmia, moltes companyies generalistes del mercat han decidit deixar de subscriure nous riscos o inclús rescindir els contractes que tenen en cartera. Això ha fet que ara mateix hi hagin poques solucions asseguradores per a aquest sector.
I ja de cara al futur, per exemple, abans de parlar, mira, potser millor abans de parlar del futur, ara també es parla molt dels serveis d'atenció domiciliària. És un sector que també creus que hauria d'estar fortament assegurat?
Sí, per descomptat. De fet, també existeixen assegurances per cobrir el servei a domicili. De fet, cada cop més les residències ofereixen aquest servei, tot i que hi ha empreses que es dediquen únicament a fer-ho. Però sí, també existeix.
Més que res comentem això, Jordi, perquè, com saps, cada cop s'aposta més per aquest tipus de servei. Cada cop ens trobem més gent a inforesidències que fa potser inclús menys cerques de residència i en fa més de servei d'atenció domiciliària. I li preguntava això al Jesús perquè em sembla que és un sector que ara comença, podem dir com es diu en castellà, a despegar. I, per tant, crec que s'ha de regularitzar aquesta part de assegurances tant com es fa en residències.
Totalment d'acord. Vull dir, a més, és bo que aquest sector o subsector del sector gran vagi creixent.
Tornant al que són pròpiament les residències, i també quan parlàvem de cara al futur, creus tu, Jesús, amb la teva opinió i experiència, que hi ha algun tipus d'assegurança que creus tu que en un futur serà molt important en el sector? O si, per exemple, arrel del Covid ja està canviant alguna cosa en un futur immediat i molt futur?
Aviam, avui dia tot avança molt ràpid. Preveure què passarà 10 anys vista és molt complicat. Sí que és veritat que jo crec que a curt plaç dubto que canvi gaire, perquè de fet ja fa anys que més o menys està tot una mica potser estancat. Però sí que és veritat que arrel del Covid, jo personalment vaig recomanar a molts dels nostres clients que tinguessin contractada o que contractessin el que és l'assegurança de responsabilitat civil de gestió empresarial per tenir més protecció enfront a les reclamacions penals, tant de cara a la societat com pels administradors o directius.
I també vull parlar d'una cosa que em sembla que pot ser molt clarificadora pels oients, que són exemples. Perquè a vegades, inclús nosaltres, tenim un butlletí que es diu dependencia.info, i en aquest butlletí, tant quan en Josep posa algun cas pràctic que es donen a residències per tal que els directors puguin respondre què farien ells en aquest cas. I algun cop n'hem posat algun d'assegurador, i per exemple, recordo un que va posar, em sembla bastant bo, era el fet de què passa quan en una residència algú sense voler, una treballadora, una gerocultora auxiliar, per exemple, trenca sense voler una dentadura d'un resident. Qui ho paga, això? O si es perd, no es trenca, es perd. Qui l'ha perdut? La resident, l'ha perdut la família, l'ha perdut l'auxiliar. Llavors, volia, sisplau, que ens posessis, sisplau, Jesús, alguns exemples de casos en els quals vosaltres, entre ja pròpiament com a assegurador de la residència, doneu cobertura també en part al resident.
Jo et podria comentar moltes situacions i algunes inclús de peculiars. De fet, en la línia del que estaves comentant, a mi em pregunten bastant pel tema de rotures de dentadures o audífons que produeixen alguns empleats. Tot i que per mi no és el punt més important, sí que hi ha cobertura per la pòlissa de responsabilitat civil, però la meva opinió, per mi és molt més important saber que hi ha protecció enfront de reclamacions professionals, com seria, per exemple, errors en l'administració de productes farmacèutics o cures de diagnòstic mal fets. Però vull fer èmfasis en un punt que em trobo sovint. Em truca un gerent o un director nerviós dient-me doncs, que hi ha una família que vol reclamar per alguna situació. Jo els transmeto que estiguin tranquils, perquè en el seu programa d'assegurances donem una protecció total i que els defensarem. Però s'ha de tenir en compte també que és lícit que una família vulgui reclamar quan passa alguna cosa. Des d'aquí, l'únic que els diem als clients, que estiguin tranquils, el departament jurídic se n'encarrega de totes les gestions, intentem aïllar el client durant tot el procés, més enllà de la documentació que hagin de poder facilitar, i d'aquesta manera que es puguin dedicar-se en el seu dia a dia, que és al cap i al fi el més important.
Llavors, això demostra que casos com aquests són habituals.
Sí, sí, sí. Aviam, a dia d'avui cada cop més estem anant cap a un camí d'una mentalitat més americana en la que es reclama per tot, i per mi és molt important estar ben protegit. Soc conscient de que les assegurances és un món farragós, un món avorrit, però crec que se li dona la importància que crec que ha de tenir, i estar ben protegit a dia d'avui amb un negoci és clau.
Jo, com a curiositat, parlant un moment en concret d'un cas americà, això que deies tu ara, no sé si és el que es diu un bulo o no, això ja és un mes a més, vaig sentir que fa anys una senyora va reclamar a una empresa de microones, una, no sé si era Panasonic o el que fos, perquè no van posar dintre el llibret d'instruccions del microones que no podies posar dintre a assecar un animal viu. Llavors, aquella senyora va rentar un gat, es va mullar, el va posar dintre el microones pensant així el podré assecar, i el gat, òbviament, va fer un pet.
I perdona que rigui, però...
És la lògica no posar un animal viu, però és curiós el fet aquest de... Bé, que té raó el Jesús, que cada cop anem amb unes reclamacions més habituals. Per últim, Jesús, sortint ja del sector assegurador i parlant també més de clients, diguem, particulars, he buscat una mica d'informació sobre assegurances que a mi em sonaven, com, per exemple, quan ens fem grans, assegurances per quan ens fem grans, per quan som dependents, o també inclús per quan morim. En pots parlar una mica més en paraules que tots podem entendre?
Sí, tant. A nivell particular, jo recomanaria dues assegurances. Una és la de decessos i l'altra la de vida de dependència. La de decessos és per evitar tenir que estar pendent de diferents gestions administratives que comporta quan hi ha una defunció i poder centrar-te en el cap i la fi el que és més important quan es dona aquesta situació. Jo, per exemple, puc parlar-te a nivell particular. Fa un any va morir un familiar molt proper i de veritat que s'agraeix no tenir que preocupar-te de res quan passa. L'altra seria la de vida de dependència. Seria bàsicament per garantir un capital davant d'una invalidesa. Normalment solem centrar-nos molt en la possibilitat de la mort, però no en altres causes. Hi ha un estudi que diu que quan una persona pateix una invalidesa, adaptar-se a la nova situació té un cost el primer any al voltant dels 30.000 euros. Que no tothom disposa d'aquesta quantitat. Per mi, per això, és important tenir-ho en compte i valorar-ho amb una assegurança.
El que també entenc és que una assegurança de dependència, com és lògic, arribarà un moment que ja no et cobrirà, no? Que no et podran renovar, perquè si ja tens 80 i molts anys, és molt probable que tinguis una dependència.
Depèn de la companyia. Hi ha que la data màxima de tenir-ho és més o menys, però més enllà de fins quan és quan ho pots contractar-ho. I sí que hi ha limitacions.
Clar.
També és veritat que depèn de la companyia, també depèn del client, hi ha moltes casuístiques aquí que es poden estudiar, però es pot contractar amb una edat bastant avançada.
Doncs Jesús, més que res et vull també donar les gràcies perquè hem parlat de residències, hem parlat de particulars, i també ja amb això acabarem, és si algú et vol contactar per tenir més informació o contractar algun producte, com ho podria fer?
Doncs aviam, jo primer de tot recomanaria donar una ullada a la nostra web, a property.com, una web bastant innovadora, bueno, hi ha molta informació, allà hi ha el telèfon de l'oficina, i si no també doncs, a través d'un e-mail, jesus.lopez@property.com, doncs estaré molt agraït de respondre a qualsevol dubte que puguin tenir els vostres oients.
Doncs Jesús López, broker d'assegurances, especialista en el sector sociosanitari, moltes gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres.
La propera.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs arriba el Nadal i al tornar a arribar el Nadal el que tornen a arribar són ofertes de residències que tenim per cobrir vacants pròpiament d'aquesta època de l'any. perquè molts centres ja es van preparant per quan arribi aquesta època de, diguem, sobretot és el desembre, finals de desembre, que més s'ha de cobrir perquè també donen vacances. Doncs mirant per diferents províncies, tenim les vacances següents actualment. A Lleida tenim una quàdruple oferta de la residència Bellpuig de Lleida, i és que el que estan buscant són, per un costat busquen gerocultors a jornada completa i torn diurn, busquen dos d'aquests en concret, i també busquen personal de manteniment i treball social a la residència Bellpuig. Totes, per exemple, aquesta última de treball social, no especifiquen la jornada, sí a les de gerocultor, i també manteniment, que també seria mitja jornada. Si saltem de província i anem a Girona, veiem que també hi ha diferents ofertes a la zona de Girona. I comencem, si vols, parlant, Jordi, d'infermeria. I és que aquesta és una oferta, una vacant, que és molt demandada a totes les residències. No hi ha residència que no li calgui. De fet, en alguns centres he arribat a veure que paguen uns plusos, és a dir, uns sobresous bastant importants per intentar fidelitzar aquest perfil. I en concret, a Girona en busquen a la residència La Vostra Llar de Blanes, també a un torn de mitja jornada. Per altra banda, a La Vostra Llar, però de Sant Gregori, busquen un metge. Si saltem, abans d'arribar a Barcelona, fem un últim salt a la costa sud per la zona de Tarragona, veiem que busquen infermers també a la residència Ítaca Fortuny a jornada completa. I si venim ja cap a Barcelona, veiem altres vacants, com per exemple les vacants de treball social, on en busquen concretament a cinc centres, que són a Gavà Centre, a la residència Cuida'm a Sant Just d'Esvern, a la residència Vitalia Sants a Barcelona Ciutat, a Millet Park a l'Ametlla del Vallès i a Arpea Ciutat Diagonal, totes a jornada completa. I acabarem parlant també de la zona barcelonès més proper, també com dèiem, on el busquen els gerocultors, que en busquen a la residència Santa Maria a Montcada i Reixac i la residència Arpea Sant Cugat del Vallès a Sant Cugat i a Ronda del Residencial a Barcelona.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs, Jordi, avui a la consulta he decidit no preparar-me res i parlar d'una cosa que em sembla que ja s'ha preparat sola, que és el certificat Covid. Va entrar en vigència fa poquet i, de fet, crec que va ser ahir. Ahir divendres va entrar en vigència. De fet, recordem que havia d'entrar aquest certificat Covid en vigència fa una setmana, però que es va col·lapsar la pàgina web. Va ser tot bastant caos. Jo, per sort, com que havia fet un viatge, ja el tenia, no em vaig haver d'entrar a la pàgina. Però el que volem dir amb això és, hi ha hagut un problema, que era, és a dir, hi ha hagut una idea que va ser implementar-lo per restaurants, bars i també residències i gimnasos. Aquí ens centrem, com sempre, en residències. Finalment no es va poder fer per a l'aplicació, i han donat uns dies i ara es torna a aplicar. Llavors, com afecta això a les residències? És a dir, afecta de la següent manera, molt clara. Si tu tens un familiar que viu a una residència de gent gran i el vols anar a veure, demanaran a la porta que tinguis aquest certificat Covid conforme tens les dues vacunes. Què passa si no el tens? Et poden prohibir l'entrada. També s'ha de dir, les teves dades no se les queden. És a dir, jo he anat aquest matí a veure una residència, avui dissabte, i m'han demanat. Què passa? Que jo he dit, escolta, però que això va entrar i tal, com ho feu? Diu, doncs tenim una aplicació que el certifica i tal, que és un QR. Per tant, tinguem en compte que potser és una cosa que ha arribat per quedar-se i que personalment, tant algunes patronals com jo personalment, com en part d'Enfor Residències, defensem molt i, de fet, considero que és una que s'havia hagut de fer inclús abans. Aquest certificat Covid. I al mateix temps, jo també tiro bastant per la vacuna obligatòria a tots els treballadors de residències, però això ja és un tema més personal. Sigui com sigui, que tothom tingui clar que si té algun familiar a una residència i fa uns dies que no hi va, l'últim cop que hi va anar no li demanarien, però ara ja sí que ho demanen.
Perquè una pregunta, si jo no m'he fet no tinc el certificat Covid perquè no m'he vacunat, si em fan un test d'antigen ràpid, puc entrar?
Sí.
Sí, això sí. També la gent també ho té que saber-ho, sí. Vull dir, perquè són dos vessants. Certificat Covid i, si no, test ràpid.
Gràcies.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final de És gran ser gran, però encara ens queda a nosaltres Seguretat, Salut i Empresa amb Acció Preventiva. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Ens veiem demà al dematí.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem aquí. Continuem amb dissabte. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. I ara estem a la secció Seguretat, Salut i Empresa. Primer de tot, ja sé que els reconeixements a tots li agraden, però tu ets una mica esquerp en donar publicitat dels teus, de tus logros personales. Perdona que digui en castellà, però aquestes coses, com jo vaig néixer amb el Franco, em surten més en castellà que en català. Ja sé que algú potser en fotrà bronca. Us han donat, o t'han donat, per ser més concret, el Premi a l'Excel·lència Empresarial.
Pues bueno, sí, la veritat és que sí, que aquest any és un any de reconeixements, com dius tu. No sóc amant de les grans grandiloqüències, no? Perquè això et fan ser més cregut i jo sempre he sigut una persona molt humil. Per tant, m'agrada picar pedra i baixar a la trinxera. Sí, aquesta setmana el diari La Razón ens ha donat el Premi a l'Excel·lència Empresarial el passat dijous a la seu de Foment per l'excel·lència empresarial, ajudant a les empreses a ser més segures, més saludables i més competitives.
Sí, els premis sempre van bé, el que dius tu, si ens fan l'evitar una mica, llavors poden ser dolents, però un premi, sobretot reconèixer el coneixement de la feina ben feta, sempre va bé. Llavors, per el programa d'avui, doncs, com estem connectats via xarxa social, ara feia temps que no el teníem físicament aquí a l'estudi, perquè ha aconseguit acabar un llibre, o estàs a punt ja d'acabar el llibre.
El 95% ja el tinc enfilat.
Se'n va anar a la Cerdanya per acabar el llibre, ara ja sembla que està acabat, i ara feia dies que no el tenim aquí amb nosaltres. I a través de xarxes socials hem vist de que estàs vinculat a alguna agrupació de responsabilitat social corporativa. Llavors li vaig proposar al Xavier, podríem parlar d'això, perquè crec que és un dels temes que, com diuen en castellà, està en boga. El tens a la taula.
Sí, però més que el factor modernitats, que també ara està en boga, com tu dius, més que res, perquè jo crec que més que estar de moda el tema, és un deure social en la que està caient ajudar la gent que ho necessita. No? Concretament, aquest projecte que parles tu, pues és un projecte per ajudar a la gent que és disminuït psíquic. Una mica alineat en la marató de TV3, que aquest any va d'aquesta temàtica, pues, vam proposar a la marató de TV3 poder col·laborar amb ells. Tota la meva gent, tots els meus col·laboradors, nosaltres no som una secta, vagi això per endavant, però sí que és veritat que som persones molt sensibles envers a les persones que ja sigui que estan en estat d'exclusió social o dones maltractades, bueno, diferents temes d'ajuda social, no? Llavors, dintre la nostra organització d'acció preventiva tenim un comitè d'obra social que cada any ens posa 3-4 projectes sobre la taula i cada un decideix en quin vol col·laborar, o per afinitat, o perquè s'hi trobi més còmode, o perquè senzillament li agradi més. Llavors, aquest any, ja et dic, alineat en la marató de TV3, que va de disminuïts per ajudar els disminuïts psíquics, fem un concert solidari, de fet, dos concerts al mateix dia, un matí i una altra tarda, de música rock, al Mirador de les Caves, que això és a les Caves Llopart, hi ha un restaurant, clar, al mig dels vinyets no puc fotre el concert. Pues en el, hi ha un restaurant de convencions dintre del que serien els terrenys de les Caves Llopart, de Sant Sadurní d'Anoia, i allà és on fem aquest concert solidari, en el que col·laboren pues, EADA, la EADA Business School, sí, a través de l'Associació de Professionals de Desenvolupament Organitzacional, o sigui, una associació d'antics alumnes i profes, la Cambra d'Emprenedors i Empresaris, el propi Mirador de les Caves i les Caves Llopart també col·laboren, una empresa de, que es diu Jocavi, que és de pastelines i de rotuladors i tèmperes per crius, perquè fem tot, independentment dels dos concerts, fem tot un reguitzell d'activitats per la infància i per... És un dia de la família, perquè m'entenguis, on bueno, hi ha diferents activitats i s'acaba en una fideuà popular. I això és el que has vist tu, que col·laborem activament perquè som els organitzadors de tot aquest sidral.
Està genial. Jo amb el tema de les ONGs, col·laboracions socials, jo tinc dues referències que a mi fa anys em van xocar. Hi ha una amiga en comú que tenim el Xavier i jo, que em va dir, envio a mi hijo a Estats Units a fer un màster, i en Estats Units, perquè la persona que el coneixem és de parla castellana, los obliguen, por currículum, a estar un any fent alguna mena de prestació social. És a dir, fan un màster que costa, senyors ulls, molts calets, i després un any fer una prestació social. I és una cosa que a mi em va xocar. Però diu, als Estats Units, Jordi, esto lo valora mucho para después entrar en una de las top 10. Ara no fa gaire, li vas preguntar a tu hijo que no, mi hijo ha vuelto porque se cansó de hacer el máster y prestación social, nada. Vale, pues... Però que hi ha la doble visió, no? I després quan sabem que les empreses que inverteixen més en temes socials són grans corporacions que malmeten el medi ambient. I moltes vegades és aquesta incoherència que ens trobem dintre del mercat de la responsabilitat social corporativa.
La responsabilitat social corporativa, avui per avui, en el nostre país, és una mica una operació de màrqueting, no? De neteja de consciència, no? O senzillament ven. No, jo soy solidario, vale, fantàstic, però a vegades hi ha la incoherència de que, pues això, que l'empresa tira residus al, bueno, al riu o senzillament tracta baqueta els seus treballadors, no? Això és una responsabilitat social corporativa perquè el departament de màrqueting posi la cinteta i el celofan i tindrà més viralitat a la red, o sortir millor la foto. Però això és l'antítesi del que tindria que
correcte,
ser.
Sí.
El que es diu responsabilitat social corporativa, doncs ho deixa molt clar. Per una banda, gestió responsable, social, de persones i de la societat, des de l'empresa. Per tant, té dos vertents, una de portes en dintre i l'altra de portes en fora, no? Per tant, estic amb tu de que a vegades és una operació marketingiana, però sí que és veritat, per lo que deies dels Estats Units, i jo que he estudiat a la Boston University i que dono conferències a la Universitat de Columbia a Nova York, els americans, la responsabilitat social, pensa que el luxe que hi ha a Espanya, en pocs llocs del món, el llan, les classes mitges, tendeixen a desaparèixer. Sí? Cada vegada es posiciona més o classe alta o classe baixa. Als Estats Units hi ha molta classe baixa. I ja des de fa uns 10-15 anys s'està treballant des de la base, que això és el que m'agrada, des de la base, per generar consciència social. Per tant, no és gratuït que t'obliguin a ser generós, perquè un directiu que no sigui generós en els col·laboradors que l'envolten i en la societat, si li van bé les coses, pot acabar sent un dèspota. Sí? I el despotisme il·lustrat, per més que sigui il·lustrat, és despotisme. No ens oblidem. Per altra banda, ostres, de portes en fora, con la que está cayendo, és realment, els americans foten moltes coses malament, però hi ha una cosa que és la sensibilització envers a lo que seria una gestió, un lideratge responsable que ens porten 15 anys per endavant. Igual que la prevenció, que moltes vegades hem tractat d'aquest tema i ens en porten 25 en matèria preventiva, prevenció de riscos laborals, i ho treballen des de la base, doncs ja es van posar en la consciència social des de farà uns 15 anys.
Sí, nosaltres, jo ara des de la nostra escola estem dirigint una tesi doctoral que volem demostrar que l'engagement o compromís del treballador amb l'empresa està relacionat amb aquestes col·laboracions socials, que si l'empresa potencia el col·laborador social, tindrà el treballador més compromès, i al final l'empresa què busca? No busca tant un fin altruista que si demà li ofereixen un 5 o un 10% més de sou, que el treballador es quedi. I això ho estem intentant demostrar. Ja t'explicaré bé aquest estudi com acaba. Tots sabem que els estudis sempre resulten... el resultat és el que nosaltres volem, perquè no és que ens enganyem, però hi ha una tendència.
Bueno, per això no fer-ho la pròpia organització. Nosaltres, quan fem estudis, ho fem normalment juntament en un ente que és l'Institut d'Intangibles. Per ser un ente escèptic i no mediatitzat, el que des de la fase de disseny a la fase d'execució mira perquè realment sigui escèptic aquest estudi. Sí. A vegades les ganes ens poden...
Sí, sí, no, no, jo sempre dic que jo soc professor de finances durant molts anys, el ban i el tir al final sempre resulta el que tu vols que resulti. I no ho fem de manera conscient, ho fem de manera inconscient. I això estem parlant d'una fulla de càlcul, d'uns càlculs, d'unes sumes, d'unes restes, d'unes divisions, però al final el resultat és el que tu vols. I aquí no intentem enganyar. Jo sempre dic, un economista que enganyi és fatal, però els economistes tendim a demostrar coses que ja ho tenim fet. Però bueno.
Els economistes normalment som tangibles, no? Ens basem en la fulla de càlcul, que és tremendament tangible, i aquí tots aquests temes són molt més emocionals i tindríem que indexar-ho tot a KPIs, no a un ROI, un retorn d'inversió, sinó a un BOI, que no és un stripper, el BOI, valor organitzacional intangible, no? Aquests intangibles són els que ens ajuden a baixar el terreny dels mortals.
Llavors, efectes concrets i simples tenint en compte els nostres oients. Què és la responsabilitat social corporativa en una petita empresa?
Pues jo la defineixo com una empresa en ànima, sí? I a mi m'agrada molt aquest terme, no? Perquè les organitzacions estan fetes per persones i per persones, no? Llavors, una empresa que en el segle XXI no tingui ànima, pues evidentment no tindrà l'engagement envers el treballador que tu apuntaves abans i evidentment no contribuirà a fer un món millor. En el segle XXI els lideratges tenen que ser transformacionals, no només per fer créixer les persones del teu equip, sinó, a més, per contribuir en el teu granet de sorra per fer un món millor.
Ara uns momentets de publicitat, que el David ja ens està avisant.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara en Xavier Paradevall, CEO d'Acció Preventiva, ens ha introduït un nou concepte, Avui, que ara feia dies que no ens veiem personalment, li he ensenyat la fulla o les fulles de punts que prenc quan estem xerrant. Què entens una empresa amb ànima? perquè això és una cosa que no és habitual sentir d'un CEO, i perdona que t'ho digui d'aquesta manera, que dir les empreses tenen que tenir ànima per tindre més compromís, més motivació. Però exactament la persona que té una tenda o professional liberal, petites empreses o microempreses, que tu saps què és el que domina el nostre país, què vol dir? Com li explicaries si ara tinguessis un auditori de 300 persones o 1.000 persones, que és el que tu estàs habitual quan fas conferències, com els hi vens aquest concepte d'empresa amb ànima?
No els ven, és que me'l compren sol, que és molt diferent. Si tenim que vendre alguna cosa, malament rai. Senyal de que li estem fent, entre cometes, màrqueting perquè estigui alineat en el teu predicat, no? És al revés. T'ho compren. Quan tu li poses ànima en allò que tu fas, quan tu irradies energia positiva en els teus treballadors o en els teus clients, doncs no ens enganyem, les persones són emoció, són química. I en funció de la química que tu destiles, si tu irradies energia positiva, home, sempre pot haver un poquet solta que està més amargat que per què, no? Però normalment trobes i retornes energia positiva. La vida és un mirall. A partir d'aquí, si tu tens energia positiva i li poses ànima en tot allò que emprens i que fas, te'n repeteixo, sigui de portes endintre o de portes enfora, el client ho nota, i els treballadors també. Quan tu et preocupes pels teus treballadors, ja no només dir-li bon dia per com a cortesia, escolta, com està ton fill, i veuen que poses sentiment en allò que tu fas, no és un queda bien. I això, ostres, pues, un dia i un altre, es dona compte al treballador, cony, que és algo important per tu. Els CEOs, com tu deies, o els directors de personal, o jo què sé, els empresaris, tenim fama d'anar una mica a la nostra i anar de cara a la pela, no? Això és la gestió del segle XX. La gestió del segle XXI és una gestió molt més femenina, molt més emocional, molt més empàtica, molt més solidària. I aquesta hormona femenina que té la majoria de dones, doncs no la tenen la majoria dels homes, i som diferents. No vol dir que tinguem que substituir els homes per les dones, senzillament són complementaris. Hi ha un llibre de capçalera que a mi m'encanta, Los hombres en Marte, las mujeres son de Venus, no? que t'explica i realment passa revista de la vida quotidiana, ja no en el món de l'empresa. El món de l'empresa és una extensió del dia a dia de la societat, no? Però realment et dones compte que som totalment complementaris i que podem, si volem fer un negoci que sigui perdurable en el temps, tenim que complementar el gènere masculí, el gènere femení, i posar-li sentiment, emoció en allò que fem i en aquelles coses i persones en les que ens relacionem. Si això és així, aconseguirem l'engagement que tu deies, que estigui la persona més motivada, que miri aquell negoci de verdoleria com si fos seu el treballador. Jo no em canso de dir-li quan m'entrevisto en un director de recursos humans, ara més directores que directors, de recursos humans, o empresaris, i a mi em contracten pel tema de la prevenció o perquè els ajudem a canviar el seu lideratge dintre de l'organització, li dic, escolti, però vostè se jacta de que, escolti, que són los reyes del pollo frito, i vostè té la certesa que el treballador, quan vostè no està, mira pel negoci o segueix senzillament les normes de seguretat? Vostè posaria la mà al foc? Evidentment, ningú s'atreveix a dir que sí. Doncs quan li posem emoció, aquesta persona, home, salvo comptades, honroses excepcions, ostres, se sent molt més integrat en l'organització. Transmet també energia positiva perquè la rep i, per tant, qui surt beneficiat és el client. Per tant, quan tu li expliques això, ja no en conferències, prenent-se una canya en el bar de la cantonada, la gent t'ho compra, perquè realment és el que tots voldríem i moltes vegades no tenim. Però és que no ens mirem al mirall, és molt fàcil criticar-lo ahir, però no ens mirem al melic, que és un problema d'aquesta societat d'avui en dia, que viu accelerada, no té temps.
Llavors, una pregunta, Xavier. Vosaltres, que m'ha dit moltes coses, no ho m'ha dit tot, perquè m'ha dit tot és impossible.
No treballaríem, si no.
Exacte. Llavors, la pregunta és, una empresa, diferències de rentabilitat, més o menys, una empresa positiva i una empresa, bueno, d'aquelles que anem tirant. A nivell de rentabilitat, per la vostra experiència o per la teva experiència, quina diferència de rentabilitat podem estar parlant?
Un 70%.
70%?
Sí.
Em sembla que deixo la ràdio. I em dedico a meditar empresa per empresa, perquè llavors no arribaríem al 70%, senyor David, David el tinc davant, darrere un mirall, però si arribem a un 10%, ja estem parlant de molts calés, eh?
Tu saps la fuga de talent que hi ha per no irradiar energia positiva i no ser una empresa amb ànima? Només el que t'estàs gastant, en selecció de personal, en formació del personal que s'incorpora i que quan triga fins que no rendeix el mateix que el que ha fotut el camp? Això anem...
Sí, no, va sumant i és un intangible, però que al final és un calés.
Els que més reticents són a contractar els nostres serveis són els directors financers. Per què? Perquè els directors de recursos humans, quan els hi parles de millora contínua, d'ajudar al creixement professional i personal dels seus col·laboradors, te compren el projecte. Ostres, te compren el projecte, tindran més o menys reticències, però tu els hi expliques, els ajudes a tangibilitzar i ho veuen clar. Mm. Però no ens enganyem. El director de recursos humans o la persona que de personal és un romàntic en un món de pragmàtics, no? Què vull dir en això? Ostres, els altres companys seus directius, el director financer, el director general, el director comercial, el director de producció, van indexats a la pela només. Uh-huh. I només van contra objectius econòmics. Els altres són els que es qüestionen una mica els intangibles, no? Pues què és el que passa? Que a l'hora de la veritat, així no es luce el pelo. En aquest bon senyor, jo sempre dic que el de personal, senyor, senyora, gènere sexuat, el veuen com el Aramis, el mosquetero de la novel·la de Alejandro Dumas, el veuen com el Aramis, no? Si hi ha que fotre un bolet, pues de tant en tant el don. Però és el romàntic, el que va en el llibre de poemes, la Roseta, i els altres són els que les passa tot el dia lliurant la batalla, no? Mm-hmm. Aquest senyor té serios problemes de credibilitat. Els majors detractors en contractar els nostres serveis són els financers. A la que jo aconsegueixo sentar-me en un financer i li demostro que no sé quant li costa l'absentisme, el presentisme de la gent, la quantitat de gent que va calentar la cadira. Mm. No vol dir que es toqui el flabiol tot el sant dia, eh? Mm-hmm. Vol dir que no rendeix el 100% del que podria rendir. I numèricament, pues en duren mitja hora, tres quarts d'hora. I al final són els millors defensors de la contractació, per sobre del de recursos humans. Sorprenent, no? Pues, repeteixo, el senyor que té un petit negoci, contra més emoció li posi, contra millor cuidi la seva gent, contra més energia positiva destili, ostres, moltes més possibilitats de que el seu negoci sigui molt més competitiu. Tu posa't en una botiga i no t'atén el dueño de la botiga, t'atén un botiguer, botiguera, gènere sexuat, i et fot un moc o et diu bon dia que sembla que et renyi, i ja és una agressió en tota regla. Mm-hmm. Primer dia igual ho aguantes, o el tercer dia te'n vas a una altra botiga. Imagina't, per quin detall, no? Ja no dic si no embolica bé, el que sigui, i t'hi digui tingui. Quantes vegades hem anat a un restaurant i quan ens paren la taula et tiren el cobert... Dius, ostres, però si aquest fos el dueño no ho faria, no? Mm-hmm. Per què passa això? Per què? Perquè no hi ha aquesta sensació d'estar arropat per la pròpia organització.
Ens queda ja molt poquet temps, 2 minuts, ens anuncia el David, i encara queda, com ho diuen, mucha tela en el telar, el tema de gestió femenina. Crec que hem de dedicar solament per aquest tema un programa, perquè és un tema que, parlant amb homes, costa que el sector masculí que treballa que entenguin l'energia masculina, energia femenina. Podem ser homes i actuar des de la nostra part femenina, des de la part de la intuïció, des de la part de l'emoció, encara que tradicionalment això no se'ns ha permès. Però el David ja m'està dient, Jordi, no hi ha temps, no hi ha temps, perquè el temps és el que mana a la ràdio.
Quan vulguis fem aquest programa, perquè és apassionant el tema, sense lloc a dubtes, el futur del lideratge de les organitzacions passa pel talent femení, incorporar-lo, treballar-lo, empoderar-lo, i realment la dona en el segle XXI és el seu moment d'explotar. Vull dir...
Pues ho proposem, et sembla, per la setmana que ve. Així ja no tenim que estar parlant, trucant, de què parlarem la setmana que ve. Ja el tenim, me'l fico en fosforito, i la setmana que ve parlarem sobre la gestió femenina dintre d'un món d'homes i a veure si són capaços de reconvertir els homes amb la seva part també femenina, perquè també la tenim, passa moltes vegades, la tenim molt amagada.
O la tapem.
O la tapem. No estem parlant d'igualtat, no estem parlant de normativa, sinó estem parlant de, final, de gestió de la productivitat, gestió de l'eficiència, però amb un sustent d'intuïció, d'emoció, de passió. Pues moltes gràcies, Xavier.
A vosaltres, per una vegada més, deixar-me compartir aquest espai amb vosaltres.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i ara ja hem acabat. Acció, salut, acció i empresa. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.